Hola i benvinguts un divendres més al programa. Avui continuem amb la nostra ronda d'entrevistes preelectorals, entrevistes polítiques, als representants de cada partit amb representació al ple de l'Ajuntament de Valls. Avui parlem amb el regidor de la CUP, Jordi Robert. Jordi, benvingut.
Hola, bon dia.
Com hem comentat abans de començar, avui farem una mica de repàs sobre quin és l'estat de la ciutat de Valls a nivell polític, a nivell social, a nivell urbanístic, però també podem parlar una mica de política general, ja que aquesta es cola en cada minut de la nostra vida, pràcticament tal com estan les coses. Fem primer, doncs, una radiografia de Valls en aquest moment. Quina valoració en feu de la CUP, dels projectes que estan en marxa, de l'estat en què es troba?
Bé, ara mateix els projectes que estan... Podríem dir que hi ha projectes en marxa, però que no hi ha cap projecte finalitzat, bàsicament perquè les concepcions de legislatura que tenen els governs que ha tingut la ciutat de Valls al llarg de la història sempre conceben les legislatures gairebé en l'últim any i mig. Per tant, podríem dir que els dos primers anys, dos i mig de legislatura, gairebé no ha passat res. I tenim la ciutat una mica aturada, en el sentit de que hi ha molta part del govern de la ciutat que està més pendent de la política nacional o està fent més feina la política nacional que la política local. Per tant, podríem dir que l'activitat diària del govern de la ciutat és una mica escassa, almenys és el que percebem des de la CUP, i crec que és el que percep una mica la ciutadania també, que hi ha moltes coses encallades, moltes coses que no avancen, coses que pensaves que aquesta legislatura avançarien que encara estan allà i penses, però si ja estem acabant i això ja ve de la legislatura passada. No sé, penso en el POM, penso en el Pla de Torrents, coses que dius, ostres, doncs no avancen. I al final has de buscar-hi algun justificant perquè totes aquestes coses no avancen. I suposo que un dels molts motius podria ser que hi ha molta part del govern que al final... Jo sempre ho deia, que hi ha gent del govern que fa servir l'Ajuntament de Valls per trampolir a altres llocs. I ells sempre diuen, això és positiu per la ciutat. Potser té alguns aspectes positius, però també crec que té bastants aspectes negatius, i dels aspectes negatius que hi ha és que ara mateix hi ha molta part del govern de la ciutat pendent d'altres coses o fent altres tasques a altres institucions i abandonant bastant la ciutat.
Ara, doncs, que estem en aquesta recta final de legislatura, recordem que les eleccions seran el mes de maig. Quins són els projectes que creus que s'han d'haver finalitzat? Parlaves del POUM, tenim, per exemple, el Museu Casteller, també. Què és allò que corre més pressa per la ciutat?
Clar, aquí hi hauria dues coses. Hi ha els projectes que s'haurien d'haver finalitzat perquè l'equip de govern va prioritzar aquesta legislatura, no?
Que
serien
exemple?
El Museu Casteller i la urbanització del Passeig dels Caputxins. Bàsicament, són amb inversió pressupostària, són els projectes que l'equip de govern va considerar més prioritaris a aquesta legislatura, juntament amb Catxapes, que entenc que la seva intenció és començar les obres abans de finalitzar la legislatura. Uh-huh. Els dos grans projectes urbanístics, i al final els dos grans projectes de ciutat que té aquest equip de govern, són el Museu Casteller i la urbanització de tota la zona del Passeig dels Caputxins. I jo entenc que la seva prioritat és tenir-los fets o acabats abans de les eleccions.
I si la decisió hagués sigut de la CUP, perquè hagués tingut prou regidors com per formar equip de govern, haguessin sigut també aquests els projectes prioritaris?
Clar, tenim un projecte que era el Museu Casteller, en el qual la CUP ja hi va estar a favor, la CUP va estar a favor d'ubicar-lo en el centre històric. Aquí el problema que teníem és que durant molts anys el govern de Convergència i també dels socialistes, per exemple, van prioritzar fer el Museu Casteller als afores de la ciutat. Això segurament el que ha provocat és que quan fem la diagnosi de com està el barri antic haguem retardat molt de temps la possibilitat de construir el Museu Casteller al centre històric i per tant haguem retardat més els efectes positius que podria tenir el Museu Casteller al centre de la ciutat. Hauria estat una prioritat de la CUP a fer el Museu Casteller. Evidentment és un projecte que la ciutat porta arrossegant durant molts anys i que el millor que pot passar és que s'acabi executant. Segurament si la CUP hagués governat durant molts anys el Museu Casteller estaria acabat en el sentit de que nosaltres mai ens hauríem plantejat ubicar-lo a Ruanes i hauríem destinat diners com va destinar l'Ajuntament a fer el projecte d'urbanització del Museu Casteller allà, després el va haver de reelaborar per ubicar-lo a Espardenyers. No, són molts tràmits d'aquests que fa l'Ajuntament de Valls que diuen fem molt bona gestió. Jo tinc els meus dubtes perquè hi ha molts projectes que al final acaben fent molts tombs fins que no arriben al lloc definitiu. De fet, segurament quan s'acabin totes les obres del Museu Casteller potser ho podrem sumar, però el sumatori total de les obres del Museu Casteller, que no serà només del projecte, diguem-ne, d'urbanització i de projecte museogràfic, serà prou elevat. hauria estat una prioritat, doncs, segurament hauria estat un dels eixos de legislatura, però creiem que, per exemple, hi ha moltes coses que no se'ns expliquen o no s'estan treballant. Jo crec que tenen una part de les dues coses, com l'impacte que tindrà aquest Museu Castella, quines mesures l'acompanyaran, quina gestió tindrà, no? Són coses que, si preveus que aquest Museu Castella estigui acabat al final de la legislatura, hauríem de saber o ens hauríem d'explicar. Tenim un dossier que explica possibles gestions del Museu Castella, però, clar, són possibles, però no tenim res verídic, i tampoc trobem que l'Ajuntament tingui una estratègia o que l'equip de govern tingui una estratègia perquè aquest Museu Casteller pugui fer més taca d'oli de la que segurament només per si sol pot fer una mica de taca d'oli, com per exemple la biblioteca Carles Cardó, a la zona del carrer Fornau, sí que genera un cert flux de gent, com a mínim durant el dia, no? El Museu Casteller segur que un cert flux de gent generarà, però el que ens hauríem de plantejar és com fem que aquest flux de gent sigui major i com fem que això impliqui una rehabilitació de l'entorn, que és un dels principals problemes que té el barri antic. I totes aquestes estratègies, si la CUP governés, segurament ens les hauríem plantejat i les hauríem explicat, que ara mateix no les sabem, no sabem quines són les intencions del govern, si és que hi són.
La revitalització del barri antic és un dels temes principals en qualsevol debat sobre el futur de Valls, degut a que no està en el seu millor moment ara mateix. Què s'hi pot fer en el barri antic? Hi ha qui proposa projectes urbanístics, com pot ser el Museu Casteller, com pot ser rehabilitar els edificis que hi ha. Hi ha qui proposa projectes més socials. Quina és la solució que creieu des de la CUP que hi ha?
Mira, a mi, abans hi ha la prèvia de l'últim ple municipal, on es van tirar els trastos pel cap a Convergència i els socialistes, que a mi em va fer bastanta pena perquè, de fet, són els dos responsables majoritaris, segurament juntament amb Esquerra, que és l'altra força que governa més anys a la ciutat de l'estat del barri antic. Sempre deien, no, tots en sou responsables. Clar, evidentment, en major o menor mesura, tothom n'és responsable. Tots els ciutadans de Valls podien ser responsables de l'estat en què està el centre històric, és evident. Però són els que han tingut les majors responsabilitats de govern en aquesta ciutat. Per tant, que entomin una mica el mea culpa de coses que no s'han fet bé. I aquí segurament una reflexió que podríem fer és que sempre es diu, no, la política, no? Quan parles de política municipal és jo faig el millor pel poble, no hi ha ideologia, no sé què. Home, el procés que es va creure fer en el centre històric de Valls era un procés prou liberal, en el sentit de que era l'Ajuntament, l'única intervenció pública que farà seran fonamentalment equipaments i la mà privada arreglar el barri. I això no ha funcionat, i ho hauríem de dir. Llavors, si la mà privada, que era la que hauria de solucionar el problema del barri, perquè com a Ajuntament bàsicament només et plantejaves fer equipaments, com el pàrquing subterrani del pati, que des del nostre punt de vista era un error, però al final ho van pactar i ho van votar, no passa res. Però una de les prioritats de Convergència, també ho podem dir, a fer un pàrquing subterrani allà perquè potenciaria el comerç. S'ha resultat que no era molt... que no la van encertar molt, Juntament amb el pàrquing subterrani tindríem la biblioteca i hauríem tingut el centre cívic, que no tenim perquè tindrem el Museu Casteller, no? Són els tres equipaments, i això, juntament amb un arranjament de carrers i d'il·luminació, havia de suposar la revitalització del barri. Jo crec que un dels problemes i una de les mancances que he tingut és que no hem tingut cap pla potent d'intervenció social al barri. És un dels principals problemes que jo crec que arrosseguem. No l'hem tingut mai i això fa que ara mateix tinguem aquests problemes socials prou potents al barri. I l'altre és que ningú s'ha atrevit mai a fer una política d'intervenció real a habitatges, que és el segon problema que té el barri antic, la quantitat ingent d'habitatges buits i en mal estat que acumulem. Nosaltres sempre hem fet propostes en el sentit de que l'Ajuntament rehabiliti habitatges, però mai ha estat una proposta en diferents formats. Hi ha hagut ciutats que han anat buscant quina podia ser la millor via perquè l'Ajuntament compri i rehabiliti habitatges. Doncs aquí ens podem asseure i podem negociar o parlar quines podrien ser les millors vies que podria tenir Valls, des d'un pla d'ocupació que rehabiliti habitatges fins a crear un organisme que pugui dedicar-se a gestionar un parc d'habitatge públic. No hi ha res, l'única proposta que semblava que potser es faria però que està allí en un, no sé, com totes les propostes d'aquest govern, bàsicament, que està allà que no la veus per si tirarà o no tirarà, era fer una mica d'habitatge, parc d'habitatge públic, allà al final del carrer Santa Marina, no, amb la muralla de Sant Francesc. No ho sé, Jo segurament crec que si aquesta línia, que mira aquesta legislatura ja l'haurem perdut, ja tampoc n'haurem fet, si aquesta línia l'haguéssim pogut treballar des de bon inici, segurament ara no tindríem això. I si tinguéssim uns plans d'intervenció social més heavies, segurament no estaríem parlant d'una situació del barri tan, tan complicada.
Sortint una mica de els límits que presenta el barri antic, parlàvem de polítiques socials. Les polítiques socials que s'han dut a terme durant aquesta legislatura, que és la que tu has estat de regidor, han donat resultats? Hem vist alguns plans d'ocupació a través de Vallgenera, hem vist diferents iniciatives, i han realment han causat un impacte en la població que el necessitava?
Clar, podríem dir si l'Ajuntament de Valls fa polítiques socials o només en tenint en compte la regidoria de benestar social, no? Sinó una concepció, podríem dir, més ample, no? Quan tu revises les regidories de joventut, d'acció cívica, d'ensenyament, no? Són regidories que a vegades quan fan la reflexió de si fas polítiques socials o no, mires la regidoria de benestar, a veure si en guany hi ha 10.000 euros més o 10.000 euros menys, i en funció d'això no? Justifiques si fas més polítiques socials o menys. Des dels plans d'ocupació, els plans d'ocupació local segurament és una de les notícies bones que ha passat a la ciutat en els últims anys. Nosaltres sempre els havíem defensat i no tenim cap problema en dir que és una de les coses que ha fet bé a la regidoria d'empresa i ocupació de la ciutat, que són aquests plans locals. El que passa és que altres polítiques socials que hagin vist i donat el seu fruit, costa de trobar-les. I costa de trobar-les. No, això no vol dir que l'Ajuntament no faci polítiques socials, eh? Sí que en fa algunes, segurament fa aquelles més de manteniment, no? Podríem dir que l'Ajuntament dona subvencions en funció de les teves necessitats, coses així, però polítiques socials que diguis, oh, quina política més guai, doncs jo trobo que quan analitzo, per exemple, la joventut amb un pressupost irrisori o acció cívica, penso, no sé, aquesta gent poca cosa faran amb aquests diners.
Quina és la necessitat principal que detecteu des de la CUP i que creieu que potser hauria d'haver tingut una política específica? És joventut, és integració de la immigració, és educació, és habitatge, és pobresa energètica?
Nosaltres quan fèiem les delegacions sempre apostàvem per augmentar, per exemple, la partida i la intervenció en ensenyament, que creiem que és un àmbit de la ciutat molt poc treballat i que té molt poca dotació pressupostària. També augmentàvem la partida i la dotació a acció cívica, no? Que són regidories que treballarien tot aquest tema d'immigració, de control escolar. Nosaltres també proposàvem integradors socials al barri antic, a peu de carrer, una mica per solucionar aquesta problemàtica. Són algunes de les línies que nosaltres als pressupostos marcàvem, però que evidentment tampoc són molt compartides, perquè la ciutat sempre es porta més a tot el tema de confeti, que segurament tot aquest tema que es veuria menys.
Ara passarem un moment a política més general, tal com havíem dit, però potser hi ha alguna qüestió de la gestió vallenca que creieu que hagi estat especialment rellevant des de la CUP, que se m'acudeix el POM, se m'acudeix Pla de Torrents, que és allò que vosaltres us ha patinat més.
Clar, aquests dos temes que deies, el POM i el Pla de Torrents, són d'aquells que penses, ostres, vam començar la legislatura, jo, quan ho parlàvem amb la Paloma, era, mira, jo entro aquesta legislatura perquè s'aprovarà el POM, i al final ell és un tema que té prou treballat, i és que acabarà la legislatura i no haurem aprovat el POM, i no tindrem una resposta clara a per què aquest POM no s'està aprovant. I és una cosa, jo trobo prou greu, perquè ara mateix jo crec que ja fa gairebé 2 anys va haver-hi la suspensió de llicències, ja portarem doncs gairebé 4 anys amb l'aprovació inicial, que no es diu inicial, que té un altre nom, però no me'n recordo mai, del POM, i falta l'última aprovació i no hi arribem mai. I a vegades ens costa no ser mal pensats, perquè es fa difícil d'entendre que no s'hagi aprovat aquest POM i es fa difícil d'entendre algunes pseudoscuses que t'intenten donar per justificar que aquest POM no s'hagi aprovat. I l'altre és el Pla de Torrents, no? Que va vinculat al POM, i per tant, com que un no arriba a l'altre tampoc, hi haurà unes petites intervencions ara, sembla, també a final de legislatura tot, vinculades als col·legis, que estan bé, però que no són el moll de l'os del que ha de ser el Pla de Torrents, que hauria de començar per treure els col·lectors de la llera dels torrents. Fins que no arribi això, tot serà, doncs, coses que poden estar bé, eh? I tot el que sigui apropar els torrents a la ciutadania serà positiu sempre, però no ha estat un objectiu de legislatura, i no ho sé, esperem que potser la propera, si governem, doncs mira, potser serà... Si governem segurament serà un dels objectius de la legislatura, perquè la ciutat es mereix tenir un pulmó verd, i més quan té un espai natural que tenen poques ciutats en condicions dignes, però...
Parlàvem de que ara saltàvem un moment a la política generalista, però abans és el teu primer
legislatura.
La primera legislatura, disculpa.
D'anys ja quasi quatre.
D'anys ja quasi quatre. Com la valores? Creus que heu pogut fer feina des de la CUP? Sou només tres, estem en un govern amb majoria gràcies a aquest pacte. Heu pogut... a treballar diferents aspectes que creiéssiu interessants? Us heu trobat bloquejats?
Quan estàs a l'oposició, jo crec que tot és més complicat, en el sentit de que és més complicat que les teves propostes acabin quallant. Jo sí que crec que la feina de formiga que fa la CUP fa que a vegades hi hagi propostes que a la llarga, no, sí que s'acaben, es van com a filtrant. Al final tu el que fas és una feina de matxaca, no, de repetir sempre el mateix a vegades, però perquè a vegades sí que hi ha algunes coses que queden. Evidentment, el govern de Convergència amb Esquerra seguia bastant la tònica de la legislatura anterior i de les últimes legislatures de Convergència, en què també havia governat amb els socialistes o amb Esquerra, i sempre es fa difícil que d'entrada t'acceptin res. Són bastant tancadots en aquest sentit. La CUP ha pogut fer feina, la feina que es pot fer a l'oposició, una feina de control i una feina de picar pedra i intentar que alguns temes, doncs, sí que es vagin colant a l'agenda.
Els seus companys del PP i de Compromís, amb els quals vam parlar anteriorment, havien detectat que entre la seva base de votants, sobretot, hi havia hagut certa incomoditat o certa fractura social, per dir-ho així, davant del posicionament tan clar independentista que havia pres l'Ajuntament de Valls. Creus que aquesta fractura social hi ha estat? Que hi ha hagut una incomoditat per part de diferents sectors de la població?
Jo, sincerament, no l'he percebut, eh? A vegades això és com dir que hi ha fractura social en funció de si t'asfalta un carrer o no. Al final, totes les decisions polítiques, hi haurà gent que hi estaran més o menys d'acord, no? En tot cas, jo no he percebut una situació conflictiva als carrers de Valls pel posicionament que hagi pogut prendre l'Ajuntament de Valls en els temes que fan referència al procés sobiranista. No... Suposo que el PP potser ho pot percebre més, o si no ho percep ho ha d'intentar alimentar més. Jo no crec que siguem una de les ciutats amb aquesta possible conflictivitat.
La CUP és clarament un partit independentista, com ho són els partits de l'equip de govern en aquest moment. Heu treballat junts en algun moment respecte a aquest sentit, a l'hora de decidir, per exemple, quina pancarta posem al balcó de l'Ajuntament, per posar un exemple així banal?
Ostres, doncs ja no em ve res al cap, eh? Potser alguna cosa hem treballat conjuntament, però a mi... Ara m'agafes així una mica, però jo crec que no hem treballat res conjuntament.
Bàsicament, que tampoc dic que sigui necessari, eh?
No, bàsicament perquè la feina que fa... El que pots fer l'Ajuntament al final ha estat aprovar alguna moció... El tema de la plaça d'octubre, per exemple, ho va proposar l'IEF a ubicar-la davant de Sant Roc, per tant, tampoc hem hagut de negociar gaire cosa. I també una mica perquè al final el que hem intentat nosaltres des de les nostres possibilitats és que, com que a més Convergència i Esquerra i els representants que tenen estan molt pendents de la política nacional, però perquè hi estan vinculats directament, nosaltres, tot això ens xirria una mica, estar allà i aquí. I llavors, com que ells estan més allà, suposo que tampoc s'ha donat molt la possibilitat de poder negociar més o poder fer res amb ells. Jo també m'imagino que Albert Batet o Òscar Peris, que estan més al Parlament que aquí, doncs no vindran a negociar res amb mi, ni perquè ells ja estan més pa allà que pa aquí, no? I ja està.
Parlàvem de política nacional, com inevitablement ha afectat la política local. Tu deies per el trasllat de certs polítics cap allà. Les decisions o la situació en la que s'ha trobat la CUP a nivell nacional afecta també la vostra feina a nivell local?
Home, clar, és evident que afecta. Segurament ens ha tocat als tres, de fet quatre, perquè el Cisco Martinell va fer el primer tram de legislatura i l'Ester Huguet ha fet el segon. Ens ha tocat una legislatura nacionalment molt intensa, i això evidentment es nota, i es nota perquè tens un desgast, vulguis o no, també a tot el que passa a nivell nacional. Tota la militància de l'esquerra independentista i de la CUP, per exemple, ha estat molt vinculada a tot el que ha estat passant. L'1 d'octubre segurament va ser un dels dies en què jo personalment em vaig sentir més orgullós de la militància de la CUP i de l'esquerra independentista, perquè jo crec que tothom estava a algun lloc o altre, i això, evidentment, doncs, te desgasta i te fa viure una legislatura estranya, en el sentit de que costa que els temes locals s'imposin a una agenda nacional que en certs moments ha estat extremadament potent i ho ha eclipsat tot. Segurament, evidentment, s'han conjugat les dues coses, que hem viscut un moment nacional, o estem vivint un moment com a país molt dur, molt divertit, en certs moments, però molt, molt intens, podríem dir. Si ajunta això, jo crec que si només haguéssim tingut això, hi hauria hagut temes locals que haurien avançat més, però s'ajunta això a que tenim actors de la política local que també volen jugar a les dues lligues.
Passem un moment a parlar, doncs, de futur, de quin és el futur de la ciutat de Valls. Des de la CUP entenc que encara no teniu creades les llistes pel proper maig.
No tenim les llistes creades encara, ens prenem... les últimes llistes de les municipals les van fer super tard. Jo crec que la CUP deu ser dels que fa les llistes més tard, sempre anem bastant a última hora, perquè sempre acabem donant tombs a l'aspecte programàtic i arribem al final i diem, hòstia, però sí, això està molt bé, però necessitem una llista de gent, no? que hi vulgui anar, que segur qui serà i que serà xula també, com sempre.
A tu et vindria de gust tornar a ser-hi?
Això ho debatrem a l'assemblea. Jo, si l'assemblea creu que és necessari, doncs hi serem, i si no, uns altres. Aquesta legislatura també ha estat l'exemple que venies, jo crec, d'una legislatura molt bonica amb l'Escó, el Gerard i la Lourdes, i ha estat l'exemple de que la CUP té potencial suficient com per posar gent nova, cares noves, i que segueixi funcionant tot. Jo crec que prou bé, no sé si estarem al nivell dels tres anteriors, tot i que aquesta legislatura hem estat quatre, però també és l'exemple d'això, que no passa res, sí, que la prioritat no serà mantenir o no mantenir les cares, sinó analitzar les disponibilitats de cadascú, com afrontaríem la propera legislatura, i a partir d'això suposo que anirem conformant la llista.
Doncs, Jordi i Robert, ja per acabar, fem com una llista dels Reis Mags, però de la llista de les eleccions 2019, quin és el futur que ha de tenir Valls? Quins són els bons propòsits per un Valls a curt termini?
Mira, jo el propòsit per un Valls a curt termini, jo me l'imagino amb un canvi heavy, que jo no he viscut mai, no? Jo, evidentment, soc molt jovenet i, per tant, tampoc tinc molt recorregut històric per viure, però tots els meus anys de consciència personal són en un govern de Convergència. I jo crec que la ciutat es mereix... Ja no només es mereix, sinó crec que és saludable que la ciutat tingui un canvi de govern i de color i de maneres de fer. Jo aquest seria el principal desig de la llista Rei, que és un desig molt complicat a la nostra ciutat, perquè els altres dos partits que han governat sempre que són els socialistes i esquerres, sempre els hi han donat suport, Convergència, almenys en aquests últims, des del 2003, que són els anys dels que jo puc tenir consciència. A vegades hi ha plens de l'Ajuntament que es remunten als anys 80, 85, 90, i penso, mira, jo gairebé no havia nascut o no havia nascut. Per tant, poca cosa em puc dir. Però sí que d'aquests últims anys, que ja són molts, no? Són 16 anys de govern de Convergència, jo crec que la ciutat... I ara només per compartir més o menys el projecte polític, sinó perquè al final jo crec que canviar de maneres de fer és positiu, aquest seria el meu propòsit de Reis.
Doncs Jordi Robert, regidor de la CUP a l'Ajuntament de Valls, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.